Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Hem sabut avui que el Tribunal de Comptes votarà dijous un informe del seu fiscal en cap sobre l'acció exterior del govern català durant els últims anys. Si s'aprova, es podria obrir un nou procediment de responsabilitat comptable a la Generalitat pels diners destinats a la promoció internacional del procés sobiranista. L'informe apunta que s'haurien destinat més de 7 milions d'euros de forma irregular a l'acció exterior entre el 2011 i el 2017, procediment que seria paral·lel a una altra investigació oberta al Tribunal des del desembre sobre l'ús de fons públics en l'organització de l'1 d'octubre. Precisament el judici del procés ha estat notícia en l'inici de la setena setmana al Tribunal Suprem, avui amb noves declaracions d'agents de la Guàrdia Civil citats com a testimonis. Un d'ells ha acusat aquest matí Jordi Sánchez d'haver-se negat a col·laborar el 20 de setembre perquè no va voler que s'apartés la gentada concentrada davant de la seu del Departament d'Economia perquè hi arribessin els vehicles de la Guàrdia Civil que portaven els detinguts, als quals havien d'escorcollar els despatxos. Adolfo Suárez Illana, fill de qui va ser president del govern espanyol, serà el número 2 del PP per Madrid, després de Pablo Casado, que ha anunciat que el fill de l'expresident encarna els principis i valors del nou projecte dels populars. I investiguen si un home ha assassinat en les últimes hores la seva dona i després s'ha suïcidat a Madrid. En el domicili han trobat il·lesos els dos fills de la parella, una nena d'11 anys i un de 5, que han estat atesos pels serveis psicològics. Sembla que l'individu, de 47 anys, hauria matat la seva parella i després s'hauria suïcidat. Fins aquí l'actualitat. Avui és dilluns. Ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Recordes que buscàvem una persona al Tibidabo que pogués desplaçar 500 metres un cotxe de 1.500 quilos per la carretera de la Rabassada? Doncs com era d'esperar, no l'hem trobat. Però no passa res, perquè la ràdio ho pot fer possible. Escolta-ho.
100 metres? 200? 300?
El teu bocador?
Si la ràdio ho pot aconseguir, imagina el que pot fer per la teva marca. Descobreix-ho a radioeficàcia.cat. Radioeficàcia demostrada.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre de nou, amics i amigues. L'Església celebra avui solemnitat de l'Anunciació del Senyor, com cada 25 de març, la jornada a favor de la vida. Enguany amb el lema «L'amor cuida la vida». Els bisbes de Catalunya s'hi referien en les seves cartes dominicals, en bona part, ahir diumenge, i també comentaven en alguns casos el que ha estat un gran esdeveniment per a l'Església que fa camí a Catalunya i també per a la caritat, la beatificació dissabte passat de Marià Mullerat i Soldevila, un home que va donar la seva vida precisament estimant els altres. I amb això, des de Càritas, no podem fer altra cosa que fer nostre aquest comportament. Avui tindrem un programa molt especial perquè reviurem el que va ser la inauguració ahir al barri de Sants de Barcelona de la nova casa d'acollida mossèn Pere Oliveres, que albergarà 16 persones en situació de vulnerabilitat. Els testimonis i protagonistes seran molt presents amb la col·laboració de Luis Miguel Luna, que va ser-hi en aquest acte. També reviurem el que ha estat la setmana passada una nova reunió del Consell General de Càritas Espanyola, la primera celebrada fora de la Comunitat de Madrid i precisament a Catalunya, a l'Abadia de Montserrat, que va exhibir una molt bona acollida a la trentena llarga de consellers i conselleres de Càritas Espanyola. Això amb les notícies, l'agenda i una miqueta més us acompanyarà fins a les 9. La veu de Càritas amb tots vosaltres, salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip amb el Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
Càritas Diocesana de Barcelona va inaugurar ahir diumenge la casa d'acollida mossèn Pere Oliveres, un projecte que vol donar resposta a la difícil situació que viuen les persones vulnerables a l'hora d'accedir a un habitatge. La casa d'acollida, que es troba al vell mig del barri de Sants de Barcelona, acollirà i acompanyarà 16 persones en risc d'exclusió social. A les 12 del migdia, el cardenal Joan Josep Omella va presidir l'Eucaristia prèvia a la inauguració d'aquest nou equipament de Càritas Barcelona. Posteriorment, a la 1, es va fer la benedicció i la inauguració del centre. Durant aquesta activitat, el rector de la parròquia de Santa Maria de Sants, Josep Lluís Socies, va agrair la feina de les persones que han fet possible aquest projecte, en especial aquelles que van treballar al costat de mossèn Pere Oliveres. Va recordar que mossèn Pere era una persona molt sensible a les problemàtiques socials i que aquest centre vol ser un homenatge a la seva tasca. Després, Montserrat Vime, membre de la comunitat de mossèn Pere i autora del llibre Mossèn Pere, aproximació a la seva figura, va recordar la tasca efectuada pel sacerdot a la comunitat i al barri i com va donar testimoni del seu compromís amb els més desfavorits, així com de la importància que concedia a la seva vida l'Eucaristia i la litúrgia.
Sí, amb mossèn Pere i vaig estar amb ell des de l'any 69 fins a la seva mort. Però remeteu primer que res una salutació al senyor cardenal i a tota aquesta assemblea de gent que interessats o per mossèn, per l'aniversari de mossèn Pere o per la inauguració del centre, que ho han volgut fer fusionar. Celebrem a l'avançada l'aniversari de mossèn Pere, que s'ha fet per fer-ho coincidir amb la inauguració d'aquest centre que portarà el seu nom. El dia 2 d'abril farà els 12 anys del seu traspàs. El dia 27 d'octubre de 1923 va néixer a la carretera de Sants. Hem vist aquestes fotos de primera hora, la primera era la primerissa, sempre ell deia que la mare li va fer aquella fotografia quasi tot just néixer. I a la casa on va néixer, el 214 d'aquí de Sants, s'hi ha posat la placa dient això de la fecha del seu naixement i va ser batejat en aquesta parròquia perquè llavors els Dolors no existien encara el 3 de novembre. Intentaré presentar i sintetitzar amb els 5 minuts de què disposo la figura de mossèn Pere. Doncs si el centre porta el seu nom, penso que és bo que ens recordem els trets característiques. En la dècada dels anys 50, perquè ara podríem dir que és moda, tothom parlem de marginats i tal, però als anys 50 penso que poca gent hi pensava, va obrir la casa i el cor a nois de famílies desestructurades, inadaptats, sortits de la presó, enganxats a la droga, i va engrescar col·laboradors que voluntàriament, i ressalto aquest voluntàriament, s'entreguessin a aquesta causa. Noms que alguns d'aquí coneixen, Manuel Vilches, ara Granada, Josep Molina, a Burgos, i Maria Campos, que ja ara està traspassada, Maria Català, la germana del que va ser molts anys alcalde d'Esplugues, també es va entregar molt, i a última hora la Rosa Parejo, que no sé si és aquí o no l'he vista, però la Rosa Parejo també a última hora va cuidar molt, molt d'aquests nois. En fi, però com que d'això ja s'han parlat abastament, jo insistiré més potser en altres matisos. Tenia el mateix, i tot això ho feia d'aquests nois i tal, perquè tenia com una autèntica passió pels joves. Aquí hi ha testimonis de primera hora, el Francesc Andreu, Bec, i ell és testimoni de tot això. Suposo que després ja algú que no ho he dit bé m'ho dius, eh? Bé, doncs tenia una autèntica passió pels joves i ell s'hi sentia com cridat a regenerar la joventut, que deia ell. I quan a cada vespre s'omplia no la casa de nois joves cada vespre i confessions i direccions fins a altes hores de la nit, doncs ell, quan havia ajudat a reconstruir un d'aquests santuaris interiors que deia ell, en tenia una gran alegria quan algun d'aquests nois feia aquest pas, aquest canvi de vida i tal. I després també em sembla que un tret molt característic és que sempre va mostrar molta fidelitat en el seguiment, o sigui, no se n'oblidava, no els oblidava mai més, o sigui, darrere aquella persona i sempre, perquè inclús persones que per circumstàncies després se'n van apartar, però ell sempre els recordava i molt, molt. En fi, jo ho he resumit una mica en tres punts. Aquest de la dedicació aquesta. Després penso que també cal destacar una cosa que potser no és tan coneguda, el seu gran amor a l'Església. Estimava moltíssim l'Església. La volia lliure, i perquè la volia lliure, sembla que crido massa, oi que sí? La volia lliure, i perquè la volia lliure, la volia pobra. Deia que la mà esquerra no sàpiga què fa la dreta. Els diners mai van ser importants per a ell. Deia sovint que mai havia deixat de fer res valuós per falta de diners. En canvi, per falta de persones d'esperit, sí. Això ho repetia moltes vegades. Tenia el convenciment que si hi havia esperit i entrega, els recursos ja sortirien. També el tercer punt, sempre va potenciar i tenir l'Eucaristia com a centre que ho alimenta i dinamitza tot. Inculcava i vivia el misteri pasqual celebrat en la litúrgia com a culmen i font de vida cristiana. La definició del concili, aquest culmen et fons, li agradava molt i la repetia tot sovint. Deia, la litúrgia és el culmen cap a on tendeix tot i la font d'on raja tota la vida cristiana. En fi, podríem acabar remarcant les tres característiques que van destacar en ell. Les repeteixo. Dedicació als mestres valguts, gran amor a l'Església, intensa vivència litúrgica. Què, Francesc Andreu, és veritat el que he dit?
En nom de la Conselleria de Justícia, Armand Calderó va agrair la feina de Càritas i va destacar que la suma en favor de les causes socials dona sentit a la humanitat. Concretament, va indicar que al centre de la nostra acció s'ha de situar la persona i cal treballar per una societat més justa i igualitària, alhora que va concloure que acompanyar és la paraula clau per construir un país més integrador. I per cloure la inauguració, el cardenal arcabisbe de Barcelona i president de Càritas diocesana Joan Josep Omella va beneir el centre. Omella va destacar que amb projectes com ara aquest es referma la importància de donar una segona oportunitat a les persones, cosa que és essencial perquè puguin reinserir-se a la societat. D'altra banda, el purpurat va voler fer arribar un missatge a la comunitat afirmant que és necessària una societat acollidora que pugui facilitar, donar eines i reconèixer el millor de cada persona per reconduir la seva vida.
Ja ho han dit tot. I jo havia fet un sermó, ja ho he dit també, però bueno, ja que t'obligui a parlar, doncs, dues paraules. Moltes gràcies a Montserrat per la seva intervenció, al secretari també de Justícia, que ens acompanya, a totes les autoritats que esteu aquí, i al rector que s'acull. Jo crec que ha donat molt bé Montserrat el sentit de tot això. Mossèn Pere Oliveres treballava per de més, però per ell era fonamental anar a l'essència, que era l'Eucaristia, l'amor. Tenim aquí a Barcelona una cosa, i el secretari també ha dit, Justícia ha dit molt bé, la col·laboració. Jo crec que són dues coses molt importants. Per treballar pels altres, i hi ha una gran sensibilitat aquí, a la nostra diòcesi, a Barcelona, per la pobresa, per acompanyar, per ajudar la gent que ho està passant mal. Què podem fer? Hi ha moltes iniciatives. Que no oblidessin que per mantindre-les fortes, aquestes iniciatives, i que sigui com la figuera que dona fruits l'Evangeli d'avui, tenim que anar als arrels. Tenim que anar al fons, allà on està el manantial de l'amor, que per a nosaltres cristians és l'Eucaristia. Per això m'agrada molt que aquest fruit, que és aquesta casa d'acollida, estigui tocant al costat de l'Església. Aquí celebrem l'Eucaristia, aquí és el Senyor. Està per tot arreu, està dintre del nostre cor, evidentment, però aquesta visibilització és molt important. Tornar, i els voluntaris que treballen allí, que no oblidin això, si no es perdrà l'essència. I això mossèn Pere Oliveres, com deia ara Montserrat, era fonamental. I segona cosa que deia el nostre amic, el secretari també de Justícia, és la col·laboració d'institucions. Un sol no pot fer les coses, és en comunió. I hi ha tanta gent, tantes institucions, obrir els braços, obrir el cor, obriu les portes, obrir les portes per trobar-nos tots en col·laboració per un objectiu comú. Jo dic que a vegades tenim molts bolets, però falta una unió, i cadascú surt per allà, i si no estan units, se sequen, desapareixen. Tots units donem la força. I conto i acabo moltes vegades que m'ho heu dit vosaltres aquí vivint a Barcelona, quan nosaltres a Catalunya, sobretot a Barcelona, hem sigut capaços d'unir totes les institucions, any 92, per als Jocs Olímpics, va sortir una meravella de jocs i de transformació de la nostra societat. Totes les institucions unides per transformar la societat. A mi em sembla un exemple tan bonic. I això ho tenim que traslladar allà on som i allà on treballem. Sigui aquí en aquest centre, sigui a una altra parròquia, sigui a l'Ajuntament, on sigui. Tots estimem la nostra societat, però veiem les deficiències. Si col·laborem tots en aquesta mateixa direcció, tot marxarà bé i la figuera, símil de l'Evangeli d'avui, donarà bons fruits. Gràcies perquè heu sabut unir totes aquestes forces aquí, parròquia, tots els veïns, és la parròquia, Càritas, el bisbat, les institucions també autonòmiques, les institucions de la Generalitat, perdó, que són vostres també, que són nostres, unir-les totes, jo crec que això és la garantia del futur. Moltíssimes gràcies i que continuéssim així per en aquest concret projecte i per tants projectes que poden sorgir aquí en el nostre entorn i en aquest barri de Sants tan viu i tan, diria jo, animat a fer acció social i acció caritativa per tots. Moltíssimes gràcies i ànim.
Finalment, l'arcabisbe de Barcelona va fer una crida a les institucions públiques perquè són les que han d'assegurar, va dir, que les persones disposin d'oportunitats. Igualment, el cardenal Omella va indicar que l'administració necessita la complicitat de les entitats socials per fer-ho possible i que la casa d'acollida mossèn Pere Oliveres n'és un bon exemple. Va concloure que aquest projecte és la mostra que som una església acollidora i amb vocació de servei cap als més vulnerables. I per conèixer una mica més de prop aquest nou centre, conversem uns minuts amb Tere Bermúdez, cap territorial del Barcelonès Sud de Càritas Diocesana de Barcelona. Amb ella tenim avui el nostre company Luis Miguel Luna. Luis Miguel, bon vespre, endavant.
Avui estem amb la Tere Bermúdez, que és la cap territorial del Barcelonès Sud de Càritas Diocesana de Barcelona. Avui diumenge és un dia molt especial perquè s'ha inaugurat la casa d'acollida mossèn Pere Oliveres, l'Apostolet, al barri de Sants de Barcelona, vinculat doncs, a la parròquia de Santa Maria de Sants. Què ens vol dir d'aquest nou centre que avui obre ja les seves portes?
Doncs per nosaltres la veritat és que compartim aquesta alegria de poder obrir un projecte molt arrelat al barri, a la parròquia, molt treballat amb la comunitat, amb les persones voluntàries, amb tot l'equip de Càritas al territori del programa, i el que més ens omple d'alegria és veure que pot donar resposta. És un projecte, no?, que atendrà persones en situació d'exclusió residencial i que oferirà una llar que permetrà a aquestes persones tenir un lloc digne on viure i també començar o recomençar el seu procés cap a una major autonomia. I pensem que poder compartir i formar part d'aquest projecte i de molts altres, per nosaltres és un orgull com a Càritas.
Aquest nou equipament de Càritas Diocesana de Barcelona, a quantes persones acollirà?
Doncs és un centre que tindrà, crec que hi han com dos plantes i està pensat en que hi hagin 10-12 persones per planta. Llavors, bueno, la idea és que pugui donar cobertura a més de 20 persones, que algunes tindran un format més estable i altres seran més temporals en funció de les necessitats de les persones.
Com a centre, això sí, és un centre 24 hores? És un centre residencial o és un centre de dia?
És un centre residencial. Les persones viuran aquí, faran vida aquí, per tant tindran acompanyament per part de professionals i també de persones voluntàries les 24 hores del dia.
I quin perfil de persones acollireu en aquesta nova casa d'acollida?
Doncs persones que no tenen una alternativa habitacional estable, que surten de diferents centres o de diferents situacions personals i no tenen un lloc digne on viure, però també necessiten un acompanyament durant un temps per poder reconstruir la seva vida i per poder acabar de millorar el seu procés cap a l'autonomia.
Doncs moltíssimes gràcies, Tere Bermúdez, cap territorial del Barcelonès Sud de Càritas Diocesana de Barcelona. Moltes felicitats per la inauguració d'aquesta casa d'acollida mossèn Pere Oliveres l'Apostolet.
Molt bé, a vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, Tere Bermúdez. Gràcies, Luis Miguel Luna, per aquest complet reportatge sobre la inauguració ahir a Càritas Diocesana de Barcelona de la casa d'acollida mossèn Pere Oliveres, molt a prop d'aquesta casa, per cert, de Ràdio Estel, aquí al barri de Sants de Barcelona. Recordem que acollirà 16 persones en situació de vulnerabilitat. Seguim amb més temes des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
La botiga de roba solidària de Granollers Reintegra va participar el cap de setmana del 9 i el 10 de març en la jornada de botigues al carrer. D'aquesta manera, tots els veïns de la capital del Vallès Oriental van poder conèixer una forma de ser, de comprar, de viure i de fer consum responsable i també solidari a través de l'adquisició de productes en botigues de comerç just. Aquesta botiga, que es va inaugurar el 8 de novembre passat, està situada al carrer Sant Jaume número 34 de Granollers i és fruit de la voluntat de dignificar el projecte de distribució de roba a les persones més vulnerables. Unes 150 persones van assistir diumenge 10 de març al Teatre de Cal Gallifa, a Sant Joan de Vilatorrada, per veure Espurnes en dansa. L'actuació que va oferir el grup Frisos, de l'Associació de Dansa Lliure, va aconseguir recaptar 790 euros per a projectes d'infància de Càritas Arxiprestal de Manresa. Espurnes en dansa és un espectacle que va emocionar pels valors elementals que transmet i que posa èmfasi a les flames que mouen el món, a l'amor i a l'energia interna destructora i creativa a la vegada. La representació va funcionar amb taquilla inversa. Els espectadors aportaven la quantitat econòmica que ells valoraven al final de l'espectacle. Aquesta representació va ser organitzada per l'associació ROCPA amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Shakir El Homrani, va fer una breu visita a la seu de Càritas Diocesana de Girona el dijous 14 de març. L'objectiu de la visita era trobar-se amb una representació de l'entitat formada per membres del Consell Diocesà, l'equip de caps de programa i també responsables d'àrea i membres del comitè d'empresa per poder compartir aspectes d'actualitat sobre l'acompanyament a les persones més vulnerables. El conseller va definir Càritas com un exemple de capilaritat del territori i va expressar la necessitat de compartir diagnòstic i acordar les accions amb tot el teixit social. Tant la directora, Dolors Puigdevall, com la responsable d'Acció Social, Raquel Carrión, van destacar la transversalitat de l'acció social actual i el seu component comunitari. En aquest sentit, el conseller va afirmar que sense persones no hi ha comunitat ni polítiques socials i va defensar que hem de ser conscients de la diversitat de la nostra societat i establir eines per evitar que ningú no quedi fora de la comunitat. La visita va finalitzar amb el lliurament d'una mostra de productes realitzats per l'empresa d'inserció Ecosol. Càritas Moçambic ha alertat que, a la vista de les primeres dades d'avaluacions de pèrdues humanes i materials, amb centenars de morts, l'impacte causat pel cicló Idai el 14 de març passat en una bona part del país podia suposar la catàstrofe més gran registrada en les últimes dècades. Un desastre que, recordem-ho, va tenir continuïtat durant tota la setmana passada. La destrucció ha estat, en qualsevol cas, devastadora en moltes regions a causa de la sèrie de pluges torrencials i vents que han estat assotant entre l'octubre passat i aquest març les províncies del centre i del nord del país, de Moçambic, i que han afectat seriosament més de 13.000 famílies. Les autoritats locals han informat que el 90% de la ciutat de Beira, que és portuària i amb mig milió d'habitants, i la segona més gran del país, ha estat destruït. Càritas Moçambic ha mobilitzat tots els seus recursos per posar en marxa un pla de resposta humana a aquesta catàstrofe, que s'afrontarà amb les dificultats d'accés terrestre a moltes de les àrees internes que estan completament inundades. Les Càritas diocesanes de les zones afectades en aquesta àrea del sud-est de l'Àfrica estan col·laborant en els plans inicials de resposta d'emergència, facilitant l'evacuació de les persones que han perdut les seves cases als albergs habilitats per les autoritats, així com acollint-los en esglésies i edificis parroquials. Càritas Espanyola ha transmès la seva solidaritat a Càritas Moçambic, a més d'oferir la màxima col·laboració en els plans d'emergència que s'articulin en coordinació sempre amb la xarxa de Càritas Internacionalis i amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional. Igualment, ha obert la campanya Càritas en Moçambic per canalitzar la solidaritat dels donants privats espanyols amb aquesta emergència. Seguim repassant l'actualitat de la setmana. Dissabte 16 de març, a la parròquia de Santa Maria d'Olesa de Montserrat, es va desenvolupar una nova trobada de coordinadores i coordinadors de les Càritas parroquials de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. En la línia de seguir treballant de manera coordinada com a part de Càritas diocesana, els prop de 45 participants en la trobada van poder treballar i abordar temes relacionats amb el funcionament i l'acció de les diferents Càritas del territori de la diòcesi. En la primera part de la trobada, els representants de Càritas Parroquial d'Olesa de Montserrat van acollir i van donar la benvinguda a la resta de companys de les diferents Càritas del territori. Tot seguit, i després de la pregària inicial a càrrec d'Anton Roca, delegat de la Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat, es va iniciar una jornada de treball intensa. Amb les intervencions de Ramon Carbonell, director de Càritas diocesana, i de Conxa Marquès, sotsdirectora i també responsable d'Acció Social a Sant Feliu de Llobregat, es van anar treballant i repassant diferents temes relacionats amb el funcionament, tant de la diocesana com de les diferents Càritas parroquials. Va ser també un moment per continuar amb el treball iniciat en la primera assemblea de Càritas diocesana de Sant Feliu, que havia deixat nous reptes i encàrrecs per anar desenvolupant durant aquests propers anys. Així doncs, el treball del pla estratègic, la visió, els valors i els nous eixos van centrar una part important de la jornada amb un treball de reflexió i, finalment, la posada en comú. Un cop acabada aquesta primera part del treball, bona part dels assistents van continuar amb la més lúdica de la trobada, on van poder gaudir d'una visita guiada al municipi d'Olesa de Montserrat, un dinar compartit i, finalment, gaudir de la representació de la Passió d'Olesa, que celebrava aquest mateix dia la jornada institucional a benefici de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Coincidint amb l'onomàstica del bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, Càritas Diocesana li va lliurar dimarts passat, dia de Sant Josep, 19 de març, la creu de Càritas amb motiu del 5è aniversari de l'erecció canònica d'aquesta Càritas Diocesana. La creu és un símbol del compromís de la persona que el rep, en aquest cas amb Càritas Diocesana de Terrassa, per acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral des del compromís de la comunitat cristiana. Ja fa 5 anys que el bisbe Josep Àngel Saiz va assumir la presidència de Càritas Diocesana i des d'aleshores ha guiat l'entitat sembrant llavors d'esperança que han fet possible l'acollida i l'acompanyament de més de 12.000 llars cada any. Les persones que participen en el curs de conversa en català del programa d'acompanyament i suport grupal de Càritas d'Urgell van dur a terme dimecres passat una visita guiada a l'espai Armengol de la Seu d'Urgell. La sortida, organitzada per l'espai Grapats del centre de Sant Ot, va comptar amb la participació de Pilar Alaez, tècnica i guia turística de l'espai Armengol. Els participants van fer una valoració molt positiva de la sortida que va servir per enfortir vincles relacionats entre persones de diferents cultures. Destaquem que es va celebrar dimecres passat l'Speed Job Dating a la SECOT de Terrassa, amb la participació de 350 persones i 13 empreses. L'acte va ser un èxit i tant les empreses com els mateixos participants i tècnics ho van valorar de manera molt positiva i amb ganes de repetir l'experiència. Aquesta jornada intensiva d'entrevistes professionals a persones que realitzen un procés de reincorporació al món laboral sorgeix de la iniciativa del grup de treball format per les entitats del Vallès Occidental que participen a Incorpora Barcelona, que són Ecom Terrassa, Creu Roja Terrassa, Càritas Diocesana, Trini Jove Sabadell, ASAP Rubí, Fundació Catalònia, la Fundació Autònoma Solidària i la Fundació Tallers. Incorpora Barcelona és un grup format per 94 entitats socials de les comarques barcelonines, entre elles Càritas Diocesana de Terrassa, que s'encarrega de desenvolupar el programa Incorpora de la Caixa a través de 254 tècniques i tècnics d'inserció. És un programa d'intermediació laboral que facilita la integració laboral d'aquestes persones que tenen risc d'exclusió social i combina les necessitats del teixit social i empresarial d'una manera òptima perquè l'èxit de la integració laboral sigui assegurat. Encara us destaquem que l'equip Joves amb Valors de Càritas Diocesana de Lleida presenta l'exposició Ulisses Cecilú, l'odissea dels emigrants i refugiats al Centre Cultural El Casal d'Almacelles. L'exposició es mantindrà oberta al públic des de dimecres passat i fins al 10 d'abril, en horari de 3 de la tarda a 9 del vespre. En aquesta exposició s'estableix un paral·lelisme entre el viatge d'Ulisses per tornar a Ítaca i el dels emigrants i refugiats per arribar a Europa. La idea va sorgir perquè sobre el mapa de la Mediterrània els dos itineraris pràcticament se superposaven. L'objectiu principal és reflexionar sobre la migració com una activitat inherent a la condició humana i en absolut criminal, a través de la cultura clàssica. També es busca invocar els drets humans reconeguts internacionalment. Aquesta exposició ha estat preparada amb tot el material recollit i les aportacions dels joves participants en els tallers sobre emigrants i antirumors. I acabem aquest resum explicant-vos que la celebració del Dia Mundial de l'Aigua, divendres passat, com cada 22 de març, ha estat una ocasió òptima, novament, per prendre consciència de com el senzill gest de cada dia que consisteix a obrir una aixeta i que en surti aigua potable no és possible per a 2.100 milions de persones a tot el món. En aquesta jornada, les entitats que impulsen la campanya Si cuides el planeta, combats la pobresa i que promouen la iniciativa Enllaça't per la Justícia, Càritas, CEDIS, la Conferència Espanyola de Religiosos, CONFER, Justícia i Pau, Mans Unides i la Xarxa d'Entitats per al Desenvolupament Solidari han posat l'accent conjuntament en els problemes als quals s'enfronten comunitats humanes de tot el món a conseqüència de les greus restriccions d'accés a l'aigua. Es calcula, per exemple, que l'escassetat d'aigua afecta un 2.800 milions de persones en tots els continents del món durant almenys un mes cada any. Des de l'octubre passat, la campanya Si cuides el planeta, combats la pobresa està desenvolupant una segona etapa centrada en la divulgació i la reflexió dels eixos programàtics de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, dins de cada comunitat cristiana i en cadascun dels territoris diocesans de tot el país, posant el focus en la urgència de combatre la pobresa. En aquesta línia, el Dia Mundial de l'Aigua és un moment idoni per fer una crida a l'acció en clau personal i comunitària amb l'objectiu d'impulsar mesures transformadores. Entre les accions de caràcter personal, des de la campanya es proposa, per exemple, calcular i reduir la petjada hídrica i de cadascú, o beure aigua de l'aixeta sempre que es pugui. I en el pla comunitari i social se suggereixen mesures com ara investigar en zona on es viu el que succeeix amb l'accés a l'aigua, la seva explotació i sostenibilitat, defensar l'aigua com un bé bàsic que ha de ser objecte de gestió pública o donar suport a la promulgació d'una llei de diligència deguda a Espanya en matèria de drets humans per aconseguir una aplicació i una defensa eficaç dels drets en l'activitat econòmica i empresarial.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. El treball caritatiu de la setmana.
L'Abadia de Montserrat va acollir dijous i divendres passats la segona reunió anual del Consell General de Càritas Espanyola. Aquesta trobada va estar presidida per Jesús Fernández, bisbe de Santiago de Compostela i delegat de la Conferència Episcopal Espanyola per a Càritas. Un cop arribats els 32 consellers i conselleres del Consell General a Montserrat, van ser rebuts per l'abat benedictí Josep Maria Soler, que va agrair la primera trobada a nivell espanyol d'aquest Consell fora de la Comunitat de Madrid i que es fes a Catalunya, concretament a l'Abadia Montserratina. El pare abat va donar la benvinguda a tots els presents i va destacar que la providència havia fet que el primer dia de reunió coincidís amb la celebració més important per a l'orde benedictí, que és la commemoració de la mort de Sant Benet de Núrcia, precisament un 21 de març de l'any 547. Va encomanar els treballs de Càritas que s'havien d'efectuar entre dijous i divendres a la Mare de Déu de Montserrat. Per la seva banda, Manuel Bretón, president de Càritas Espanyola, va agrair la rebuda de l'abat, així com la invitació que li va fer recentment quan el president va visitar Càritas Diocesana d'Urgell i també la de Sant Feliu de Llobregat. En la visita a la darrera Càritas Diocesana es va quedar precisament a Montserrat, on va tenir una reunió amb el mateix Josep Maria Soler, també el president de Càritas Catalunya i els directors de Càritas Diocesana de Barcelona, de Madrid i de Sant Feliu de Llobregat, així com també de Terrassa i d'Urgell. En aquesta reunió, el pare Soler va invitar Manuel Bretón a reunir-se a l'Abadia de Montserrat quan volguessin. La invitació la va recordar Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, a la primera reunió d'aquest Consell General al gener d'aquest any, on va proposar que un cop l'any una de les trobades d'aquest òrgan es fes de manera rotatòria fora de Madrid i que la primera es fes a Catalunya, com així ha estat. Després, Jesús Fernández va destacar aquest fet que servirà per refermar encara més la comunió eclesial de les Càritas diocesanes regionals i autonòmiques que conformen la Confederació de Càritas Espanyola. Va dirigir la pregària comunitària i va donar per iniciada aquesta reunió del Consell General. Al llarg de les sessions de treball, dijous i divendres, es van tractar diferents temes organitzatius de Càritas Espanyola, com ara el tancament econòmic del 2018, les informacions sobre les comissions de treball, les propostes que es faran arribar als partits polítics amb representació parlamentària davant les properes eleccions generals del 28 d'abril i l'organització de la propera 77a Assemblea General que tindrà lloc a finals de juny. En l'estada del Consell General també hi va haver lloc per assistir a la pregària de vespres, concretament dijous passat, com també la de laudes de divendres, i per realitzar una visita comentada a l'Abadia de Montserrat i gaudir del cant de la Salve i el Virolai per part de l'Escolania. Al final de la trobada, el president de Càritas Espanyola, Manuel Bretón, adreçava aquestes paraules a tothom.
Bueno, pues como bien sabéis, desde hace un par de años soy presidente de esta maravillosa organización y son cuestiones que surgen. La celebración del Consejo para nosotros es muy normal, es una labor diaria, y lo que hemos hecho esta vez es intentar salir y compartir con otros, y lo que, aceptando la invitación del abad de este monasterio, y por supuesto confirmando y adoptándonos a la organización de esta maravillosa Cáritas Cataluña, pues nos hemos trasladado aquí con un sentido de comunidad, de cariño, de hermandad, y le hemos disfrutado muchísimo de los momentos que nos ha ofrecido esta maravillosa tierra. Entre la contribución a nuestro trabajo y, por supuesto, el participar en muchas de las actividades de la abadía y del monasterio en sí. Aparte, por supuesto, de ver la parte turística, que es maravillosa también. Así que todo es maravilloso, es una aportación preciosa para todos nosotros y hemos disfrutado mucho.
I un cop arribats a Barcelona, després d'aquest Consell General de Càritas Espanyola, vam tenir l'oportunitat, des d'aquest programa, d'entrevistar Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Tenim amb ell el nostre company, novament, Luis Miguel Luna. Endavant.
Avui, al programa de La Veu de Càritas, de Ràdio Estel, comptem també doncs, amb la presència de Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Amb ell volem tractar un parell de temes. El de més actualitat és la recent reunió que s'ha fet del Consejo General de la Confederación de Càritas Española, que es va celebrar el passat dijous i el divendres al matí. Sembla ser que aquest és la primera vegada, però en primer lloc, bon vespre.
Bon vespre.
Doncs sembla ser que aquesta és la primera vegada que el Consejo General es reuneix fora del que seria habitual, que és doncs, a los servicios generales a Madrid.
Sí, aquesta és una proposta que des de feia temps veníem pensant que seria convenient que fer un exercici de descentralització per tal que la participació dels diversos territoris que configuren doncs, l'essència de Càritas dins de la Confederació de Càritas Espanyola doncs, tingués un efecte. I Càritas Catalunya, com a membre que és del Consell de Càritas Espanyola, en una de les sessions anteriors de l'any passat va fer la proposta de que amb caràcter, diguem-ne, rotatiu i anual, una de les reunions del Consejo es fes fora de l'àmbit habitual, que és a Madrid. Bé, aprofitant l'avinentesa d'una visita que va fer el president de Càritas Espanyola a Càritas Diocesà de Sant Feliu i que també vam anar a visitar a Montserrat, doncs el pare abat li vam explicar i es va oferir per a facilitar-nos totes les disponibilitats que calgués per poder desenvolupar aquesta reunió de dos dies al mateix monestir de Montserrat. Bé, i aquesta és la qüestió. I aquest mes de gener, en la passada reunió que hi va haver, doncs es va aprovar i acordar que es faria ja aquí a Montserrat. Vam posar mans a la feina i des de Càritas Catalunya hem intentat posar la part logística per a organitzar aquesta trobada, que hi participen uns, hi van assistir 32 persones que són representants o bé per designació episcopal o bé membres nats del Consell o bé doncs, representació de les diverses càritas autonòmiques que té la Confederació de Càritas Espanyola. Per tant, 32 persones que han participat durant aquests dos dies, dijous i divendres, al monestir de Montserrat, en aquesta reunió del Consell, i que, a més, hem tingut l'oportunitat, aprofitant la vinentesa, que el dia 21 és la data commemorativa de la mort de Sant Benet, doncs vam participar a les vespres de la comunitat amb tota, diguem-ne, tot el protocol de litúrgic que en aquesta ocasió acostuma a fer doncs, la comunitat benedictina i que doncs, va resultar molt agradable, molt participatiu i, a més, encantador de poder compartir amb altres persones que desconeixien la realitat de Montserrat per primera vegada doncs, que hagin estat aquí i hagin compartit amb nosaltres mm-hmm. aquesta experiència.
Aquest Consejo General és l'òrgan executiu de Càritas Espanyola? És consultiu?
No, és executiu en allò que pot ser executiu, perquè hi ha qüestions que són estricta de competència de l'Assemblea General, de tots els membres que són directors i delegats episcopals i secretaris generals de cada Càritas diocesana, de les 70 Càritas diocesanes que tenim dins de la Confederació de Càritas Espanyola.
També una mica entre els temes més interessants, més importants, a part, diríem, de la preparació de la pròpia assemblea, de l'aprovació de comptes, etc. Un dels temes molt destacats que s'ha comentat en aquesta reunió és precisament la presentació de l'informe FOESA 2019. Un informe FOESA que crec que, senyor Roig, que enguany incorpora una novetat bastant important pel que fa a Catalunya.
Sí, l'informe FOESA és, diguem-ne, el paradigma més o menys sobre el qual confrontem la realitat de manera objectiva entre el que es publica a vegades i entre el que es comenta. Per tant, a través de l'informe FOESA es detecta com a baròmetre més ajustat la realitat de les necessitats que Càritas atén i que fa front. I que enguany, com molt bé dius, per primera vegada tindrem un informe que, a més, tindrà un segon informe, resum, de tota la Càritas autonòmica de Catalunya, vol dir la realitat de l'atenció que fa Càritas a través de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Això ens permetrà acotar molt més i conèixer amb més precisió les necessitats, els projectes, les mancances i, sobretot, allò que fem o que potser caldrà deixar de fer per fer una altra cosa, per tal de fer front a aquests reptes que són constants. Per tant, aquest informe FOESA el presentarem específicament sobre la realitat de Catalunya, el presentarem el dia 3 de juliol en una roda de premsa a tots els mitjans de comunicació escrits i radiofònics amb seu a Catalunya. Per tant, donarem a conèixer aquesta realitat perquè la puguem contrastar i siguem conscients que l'objectivitat de l'informe reflecteix molt més acuradament aquesta realitat que a vegades parlem però no la tenim prou apamada.
Mm-hmm. Un altre pas a més amb el sentit de la difusió d'aquest informe crec que és una presentació acadèmica que també estan preparant del mateix informe.
Bé, a més d'aquesta presentació en roda de premsa que hi haurà, també hi haurà Càritas Barcelona que aglutina la part de metropolitana més poblada i també hi haurà un treball específic que Càritas Barcelona presentarà específicament com a Càritas diocesana el mes de setembre. I a partir d'aquí, després presentarem la memòria de Càritas Catalunya corresponent al 2018, però a partir del finals d'octubre, novembre i desembre faríem una presentació de l'informe FOESA a l'estament acadèmic, per tal que, en col·laboració, ens faciliten l'auditori doncs, la Fundació Pere Tarrés, i ho faríem allí perquè hi hagi més capacitat per poder acollir les persones que vulguin venir, i ho faríem aquesta presentació de l'informe FOESA des del punt de vista més acadèmic.
Hi ha també la voluntat, després de fer arribar aquestes dades, aquestes tendències, aquestes conclusions també a un altre àmbit, com pot ser l'àmbit de la política, dels partits que estan en representació parlamentària?
Sí, hi ha aquesta previsió, caldrà concretar-ho, estem en moments de canvi, hi pot haver canvi, doncs, bé, suposem que no n'hi haurà de canvi al Parlament, però sí que voldríem que, a més d'aquesta presentació de l'informe FOES a l'estament acadèmic, hi hagués una presentació als representants dels grups parlamentaris dels partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, per tal que siguin coneixedors de primera mà i amb font molt més ajustada a la realitat de tota aquesta realitat de la feina que fa Càritas a l'entorn social per a les persones que necessiten suport, ajuda, que necessiten escolta i que necessiten acompanyament.
Vostè també, senyor Roig, acaba de mencionar anteriorment que també hi ha la voluntat de que aquestes dades donin llum, donin pistes a les pròpies Càritas diocesanes, no? Sobre la realitat, no? I si cal, per tant, doncs, reorientar, doncs, programes, no? Això crec que és una activitat que la pensen fer, doncs, ja una mica més a llarg termini, no?
Sí, aquesta és una reflexió que sovint hem fet les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, perquè la mutació dels canvis socials és constant i aquesta mutació ens obliga a ser receptius a tots els reptes que tenim davant. No podem aplicar els mateixos criteris de fa 5, 10 anys a les realitats que tenim avui dia. Per tant, hem de ser conseqüents, pràctics i, sobretot, ràpids a l'hora de fer front a aquestes realitats per tal de donar-los les solucions més adequades i que siguin efectives. Això voldrà dir que potser alguns programes que fins ara es venien fent caldrà no suprimir-los, sinó modificar-los, adaptar-los i derivar-los cap a plantejaments de solució i de resposta a les necessitats plantejades.
Aquest, com comentàvem fa un moment, és un dels temes que s'ha tractat, doncs, en aquest Consejo General de Càritas Espanyola. Hi ha la voluntat, com deia molt bé vostè, doncs, de que un dels consells anuals es faci doncs, en una altra comunitat autònoma. Hi ha hagut alguna sí. altra Càritas de nivell autonòmic que s'hagi ja ofert? Hi ha un relleu ja?
Sí, i com que el mateix que estava dient ara pels programes, perquè ens hem d'adaptar amb sentit de practicitat a la realitat de futur, hem fet ja una previsió dels dos propers anys, 2020 i 2021. El 2020, aquesta reunió del Consejo, que es farà fora de l'àmbit dels serveis generals de Càritas Espanyola a Madrid, es farà al Santuari de Loyola. I el 2021, aprofitant que serà any compostelar, per tant, any sant, es farà a Santiago de Compostela.
Molt bé. El fet, doncs, de... Veiem com també la importància de les Càritas autonòmiques. Una mica d'una manera breu, quin és el paper que solen jugar, doncs, les Càritas autonòmiques, en aquest cas Càritas Catalunya, de la qual vostè és president?
El paper que haurien de jugar, i de fet procurem que juguin, és la de coordinació, de donar suport i sobretot de potenciar els recursos d'entrada econòmics que puguem per a aquelles altres Càritas diocesanes amb projectes concrets i específics perquè tinguin molta més. I sobretot unificar criteris d'actuació que permetin que les solucions, les maneres d'atendre les persones, d'acompanyar-les, d'escoltar-les i sobretot els reptes de futur plantejats tinguin un front unificat de les, com a mínim, de les 10 Càritas que som a Catalunya, perquè la realitat que ens afecta és la mateixa, sigui a Urgell, que sigui a Tortosa, sigui a Lleida, que sigui a Girona. Mm-hmm. Per no dir les tres grans, més Càritas diocesanes, més importants, que són la de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu, perquè agafen la primera conurbació. Després hi ha la segona conurbació, que és la de Tarragona, que doncs, també déu-n'hi-do el pes específic que té, i la de Girona. Per tant, aleshores, aquesta realitat hem d'intentar que tingui les mateixes respostes, amb els mateixos criteris, i, però sobretot línies estratègiques comunes en totes elles.
Molt bé, doncs acabem de conversar doncs, amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que, com ens ha comentat aquesta entrevista, ha participat de la reunió del Consejo General de Càritas Espanyola que s'ha celebrat recentment, doncs, aquest dijous i divendres passat, al Santuari de Montserrat. Moltes gràcies i bon vespre.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, i gràcies, Lluís Miguel, per aquest seguiment de la reunió del Consell General de Càritas Espanyola a Montserrat. Nosaltres seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Aquesta setmana, des d'avui dilluns i fins divendres, té lloc a El Escorial l'Escola de Primavera de Càritas Espanyola, una formació en què participen tant tècnics com voluntaris de Càritas per tractar temes d'interès amb l'objectiu de millorar el servei a les persones més necessitades. Dimecres de 5 a 6 de la tarda, al Centre de Documentació de Serveis Socials situat al carrer Bernat Boades número 68 de Girona, la responsable d'Acció Social de Càritas Diocesana de Girona, Raquel Carrion, oferirà una xerrada sota el títol Perspectiva inclusiva en els projectes socials. Dijous a les 8 del vespre al Casal Marià d'Olot, Enric Tobert oferirà la xerrada a l'espiritualitat dels ulls oberts, mística i compromís a l'espai de reflexió cristiana de Càritas Garrotxa. Divendres de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça de la Catedral de Lleida tindrà lloc la Fira del Voluntariat. També divendres de 6:15 de la tarda a 7:15, al carrer del Riu número 55 de Sant Vicenç dels Horts, es farà la tercera sessió del curs d'iniciació al voluntariat adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. Dissabte vinent, 30 de març, i també el següent, el 6 d'abril, de 9:45 del matí fins a la 1 de la tarda, es farà a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat, al carrer Armenteres 35, un curs d'iniciació al voluntariat. I aquest dissabte, a 8:15 del vespre, a l'Església de Sant Josep de Girona, el grup Clau de Faula farà un concert solidari a favor de Càritas Interparroquial de Girona.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Acabem recordant novament que avui és el Dia de la Vida, que l'Església celebra coincidint amb el 25 de març, festa de l'Anunciació i l'Encarnació del Fill de Déu. També us comentem breument que dilluns vinent, a 9:45 del matí fins a les 2 del migdia, tindrà lloc a la Salle Universitat Ramon Llull de Barcelona la jornada Universitat Ramon Llull Càritas amb el títol Desigualtat i fractura social, reptes de futur a l'era digital, que pretén analitzar alguns factors de canvi que són clau per a la millora social. Abordarà igualment propostes capaces d'atenuar algunes de les desigualtats existents. En un primer debat es parlarà del replantejament del model de ciutat, del paper determinant de l'educació i del que té la dona com a motor de l'equilibri social. En una segona sessió s'abordarà l'impacte positiu de l'emprenedoria social, les noves filosofies o pensaments empresarials que viren cap a un capitalisme conscient, així com els reptes de futur que cal tenir en compte en àmbits d'interès inclusius com ara la innovació social, la inclusió social, la comunicació, el desenvolupament de projectes i el paper rellevant de la cooperació internacional, les ONGs i el treball voluntari. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. La veu de Càritas torna dilluns vinent a les 8 a Ràdio Estel. Bona setmana. Adéu-siau.